L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 29 de juliol, destacarem... L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, nou president del Consorci Català de Salut i Social. La vicepresidenta del govern creu que és necessària la rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. La marxa ecologista Viu l'Ebre fa parada a Ascó per reclamar la clausura de la central nuclear. El puntic de Deltebre s'adhereix al programa Connecta't 2011. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'actual alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va ser escollit ahir president del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Després de 8 anys a la presidència de la institució, Manel Ferrer ha substituït en el càrrec a Josep Abelló, que ha estat al capdavant de l'entitat durant 20 anys. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va ser ahir nomenat president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, l'antic consorci hospitalari, en substitució del socialista i exalcalde de Reus, Josep Abelló. Manel Ferrer ha recordat en prendre possessió que l'actual situació econòmica li marcarà els primers paràmetres. El primer objectiu és que el sector sanitari reconegui el paper de la corporació com a entitat de representació social. També un altre dels reptes que afrontarà Manel Ferrer passa per la creació de sinergies i economies d'escala entre les entitats associades i també entre altres institucions del sector sanitari. Cal recordar que Manel Ferrer va rebre el suport de tots els membres de la Junta General després d'haver negociat amb el Partit dels Socialistes i també d'Esquerra Republicana de Catalunya. El propi alcalde d'Amposta i ja president d'aquest Consorci Català de Salut i Social ens parlava del que significa aquest organisme.
Hi ha dos grans patronals d'hospitals a nivell de Catalunya, que una és la Unió Catalana d'Hospitals i l'altra justament el Consorci que jo ahir em van nomenar president del mateix. I dins d'este Consorci Sanitari i Social de Catalunya hi ha al voltant de 56 equipaments de tot tipus, des de l'Hospital de Sant Pau, Hospital Clínic, a pràcticament tots els hospitals comarcals que hi ha arreu del territori de Catalunya. I alguns també parcs sanitaris importants, com el Parc Rovira Virgili, Parc Sanitari Pere Virgili, o també el Parc de Salut del Mar i molts equipaments importants, ja dic, arran del sector sanitari, sociosanitari i social.
A l'acte de nomenament hi van assistir el conseller del Departament de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, així com d'altres expresidents del Consorci, cas de Ramon Bagó o Joan Cornet, i també l'anterior consellera de Salut, Marina Geli.
La vicepresidenta del govern creu que és necessària la rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Joana Ortega diu que el govern estudiarà amb detall la proposta presentada per l'alcalde Planer. La vicepresidenta del govern, però, va afegir que el projecte s'ha de basar en uns principis d'austeritat. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
L'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, va aprofitar l'estada al municipi de la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, durant les passades festes majors, per presentar-li el projecte de rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament, un dels objectius que el grup de Convergència i Unió porta al seu programa electoral des de l'època de l'anterior alcalde Joaquim Martí, i que l'actual Jordi Boronat continua amb un especial interès, tot i les dificultats pressupostàries per poder-lo portar endavant i més en l'actual conjuntura econòmica. Per això Boronat aprofitava la visita de la vicepresidenta, primer, per mostrar-li in situ l'estat de deteriorament en què es troba l'edifici consistorial i, en segon lloc, per demanar-li el suport institucional per trobar les vies d'ajut necessàries per a poder executar l'obra en aquesta legislatura. Joana Ortega va ser receptiva al prec de l'alcalde, Planer, admetent que realment hi ha una necessitat de millora de l'edifici i que la rehabilitació del mateix és procedent, alhora que expressava el desig de col·laboració, tot i els moments difícils que obliguen a portar un calendari diferent d'altres altres temps i basat més en principis d'austeritat. Escoltem Ortega.
Home, jo he pogut copsar que realment hi ha una necessitat de poder doncs, adaptar un edifici com aquest a la gent i a les necessitats que té el municipi. Per tant, desig de col·laboració al màxim. Tots sabem que són moments doncs, de conjuntura econòmica complicada, però el govern de la Generalitat té molt clar que no ha de deixar de fer res. Per tant, hem de fer tot. El que passa és que ho hem de fer doncs, amb un calendari diferent.
La vicepresidenta del govern també va afegir que és necessari que els ajuntaments prestin els seus serveis en edificis en condicions i que el govern estudiarà amb detall la proposta de reforma i rehabilitació presentada per l'alcalde Planer.
Jo crec que és necessari que tots els ajuntaments puguin prestar un servei amb les màximes condicions de facilitat pels seus ciutadans. I això significa, per una cantó, doncs, el treball que es fa des de la gent que tenen en els ciutadans i per altra també que tinguin realment doncs, un ajuntament, unes dependències que puguin gaudir de tot aquest ajut i de tot aquest treball. Per tant, nosaltres estudiarem amb tot detall la proposta que ens farà arribar l'alcalde amb més detall. Jo sí li he fet el prec i ell en aquest sentit també coincidia de poder sobretot basar qualsevol reforma necessària, com és aquesta, en aquest cas, sota els criteris d'austeritat, de no luxe i de poder agafar els materials de la terra i també poder reactivar econòmicament la ciutat, la vila, el poble.
Per la seva banda, l'alcalde va informar a la vicepresidenta de la intenció de l'equip de govern d'encarar l'obra des de la filosofia d'austeritat amb les modificacions que s'han estat fent al pressupost inicial, xifrat en principi en uns 2 milions d'euros i que podria quedar finalment gairebé en la meitat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Desenes d'activistes d'Ecologistes en Acció van reclamar ahir dijous al matí el tancament de la central nuclear d'Ascó en una protesta organitzada durant la marxa Viu l'Ebre. L'acte que va servir per reclamar al govern espanyol que no coincideixi un nou permís per allargar la vida útil d'Ascó 1 va significar un accident nuclear a l'altra banda de la sud que deriva l'aigua de l'Ebre a la central i un grup de piragües va travessar el riu fins als murs del complex. La marxa que va començar el passat dia 9 de juliol a la Fontibre acaba aquest dissabte a Deltebre i ha recorregut la conca del riu per denunciar els impactes del model de desenvolupament actual en els ecosistemes. La marxa en bicicleta d'Ecologistes en Acció va fer parada ahir dijous al matí, just al marge del riu oposat on es troba el complex de la nuclear d'Ascó. Mentre un grup desplegava pancartes a favor del seu tancament i organitzava una performance simulant un accident nuclear amb pots de fum i suposats ferits pel terra, un grupet d'activistes en piragua va travessar el riu fins a la sortida d'aigua de la central. Els ecologistes van recordar amb lectures de manifestos tots els incidents i perills que suposa la instal·lació, tant des del punt de vista de la seguretat, amb fortes crítiques a l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs per la seva gestió de la central, com pel disseny i ubicació en un lloc geològicament inestable. Però, sobretot, el seu objectiu immediat és evitar que el govern espanyol autoritzi la pròrroga de funcionament del grup 1 de la central, la que més incidents ha patit en els últims anys a l'Estat, segons va recordar. Una decisió, la d'allargar o no la vida de la nuclear, que s'hauria de donar a conèixer definitivament a l'octubre i que ja ha posat en peu de guerra diverses entitats ambientals d'arreu de l'Estat. Així ho dia el representant de la lluita nuclear d'Ecologistes en Acció, Eloi Nolla.
La primera setmana de setembre a Madrid, una coordinadora estatal antinuclear de totes les organitzacions ecologistes de tot l'Estat que estan en contra de l'energia nuclear amb un punt principal a l'ordre del dia, que és la llicència de renovació d'Ascó. És a dir, hem aconseguit posar l'agenda de tots els antinuclears de tot l'Estat espanyol a l'agenda com a únic punt el tema de la renovació de la llicència. I d'aquí sortiran després mobilitzacions i sortirà tot un programa d'activitats que estem fent. També des de Tanquem les Nuclears, que és una organització en la que bàsicament està Greenpeace i Ecologistes en Acció, com a organitzacions més conegudes, però a part amb molta més gent, i s'han adherit amb un manifest que hem elaborat prop de 200 entitats de tota Catalunya que estem ja organitzant una campanya.
A més de les reivindicacions immediates, l'organització d'aquest acte just enfront de la central va voler servir també per reivindicar el paper històric del poble d'Ascó en contra de l'energia nuclear, especialment durant els anys 70. La marxa dels ecologistes va arribar aquest dimecres a Catalunya per Flix, des de la població veïna de Bequinensa. Segons un dels seus participants i organitzador, Quim Pérez, des de la sortida del passat dia 9 de juliol a Fontibre, lloc del naixement del riu, hi han pres part diàriament un centenar de persones. Quim Pérez argumentava que la iniciativa vol posar també de relleu les agressions ambientals.
Malauradament, hi ha molts impactes, hi ha la central nuclear, hi ha moltes centrals tèrmiques, hi ha moltes captacions d'aigua per regadiu. En aquests moments es sol·liciten 400.000 hectàrees de regadiu quan el riu no porta prou aigua. Com vosaltres sabeu, la directiva Mar d'Aigua diu que el 2015 totes les masses d'aigua, i evidentment els rius i el riu Ebre, han d'estar en bon estat ecològic, però a la contra es defineixen els cabals ambientals de l'Ebre, que haurien d'haver estat definits a finals del 2009. Des del 2009 encara no s'ha presentat el Pla Hidrològic de l'Ebre a la Comissió Europea.
Avui divendres l'expedició arriba en la seva última etapa a Tortosa, on es trobarà amb representants de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per acabar el viatge a Deltebre a la desembocadura del riu en un acte de tancament demà dissabte.
Serveis informatius de Mute.
El punt TIC de Deltebre s'adhereix al programa Connecta't 2011. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta notícia.
El Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC, en col·laboració amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques, posa en marxa el programa Connecta't, adreçat a persones treballadores en situació d'atur per tal que puguin adquirir les competències digitals bàsiques que els permetin millorar el seu procés de recerca de feina. El programa, cofinançat pel Fons Social Europeu, consta de dues modalitats formatives, les quals s'impartiran presencialment, tal i com explica la responsable del punt TIC de Deltebre, Gina Alonso.
Aquest any ens hem adherit al programa Connecta't 2011, que va començar l'11 de juliol i se'n farà una edició mensualment. Consta de dues modalitats formatives, les quals s'impartiran presencialment. La modalitat A inclou l'introducció a l'entorn informàtic, amb una duració de 15 hores. Està orientat a adquirir competències mínimes en l'àmbit informàtic, com elaborar un document de text, crear i fer servir un compte de correu electrònic i navegar per internet. La modalitat B inclou les eines per a la recerca de feina, amb una duració de 10 hores. Aquesta modalitat està orientada a aplicar les competències digitals bàsiques a la recerca de feina, elaborar un currículum vitae i fer recerca de feina mitjançant portals d'ocupació a internet. Si teniu qualsevol dubte, us podeu adreçar aquí, al punt TIC de Deltebre.
El programa s'adreça a persones treballadores en situació d'atur inscrites a les oficines de treball i que vulguin optimitzar el seu procés de recerca de feina. El programa s'anirà realitzant en diferents sessions al llarg de tot aquest any. Per tal de poder-vos inscriure al programa, cal que us adreceu a l'Oficina de Treball de Tortosa.
La Guàrdia Civil ha imputat 9 persones per delictes i faltes contra la propietat industrial després de confiscar més de 800 objectes falsificats en els mercats setmanals que se celebren a municipis del Baix Ebre i el Montsià. Entre els imputats, que tenen entre 22 i 55 anys, hi ha 3 marroquins, 4 senegalesos i un peruà. Els agents van inspeccionar els mercats de l'Ametlla de Mar, Camarles, Amposta, les Cases d'Alcanar, Ribarroja d'Ebre i Móra d'Ebre. Després d'examinar els objectes exposats, es va comprovar que la majoria d'aquests eren falsificacions dels originals i que s'havien utilitzat els estampaments i els noms amb els quals es comercialitzen les marques autèntiques. Entre els més de 800 objectes falsificats intervinguts per la Guàrdia Civil, hi ha 390 figures de goma de personatges de dibuixos animats, 187 ulleres de sol i 85 samarretes, entre d'altres. Tot el material podia tenir un valor estimat al mercat d'uns 12.000 euros. D'altra banda, els imputats han passat a disposició dels diferents jutjats de guàrdia de Tortosa, Amposta i Gandesa.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Serveis informatius de Mute.
Un cop elegides les pupilles majors en l'acte de presentació que va tenir lloc el dissabte dia 23 de juliol, la regidora de festes, Mar Panisello, i el regidor encarregat dels bous, Josep Garriga, han presentat el programa de festes majors d'Amposta d'aquest any 2011. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
El programa per als 10 dies de festa inclou més de 300 activitats entre lúdiques, culturals i esportives. A més, la regidora Mar Panisello ha remarcat el fet de que es procura que dins la programació hi hagi activitat per a totes les edats. El canvi més important del model de festes majors ha estat el canvi d'ubicació i la gratuïtat del ball, que ja es va anunciar. En aquest sentit, la regidora ha explicat que la primera nit de ball al nou emplaçament ja va ser tot un èxit d'assistència i de participació i que espera que aquesta sigui la tònica de totes les nits de les festes majors. Així ho explicava Mar Panisello, que és la regidora de festes de l'Ajuntament d'Amposta.
Bueno, pues, esperem que les festes d'agost d'aquest any siguin unes festes molt participatives, amb canviar la ubicació del ball per a poder tindre una miqueta més d'accés i perquè la gent s'apropi una miqueta més a la ciutat. I el que desitgem és que la gent ho agafi en tot el carinyo i en totes les bones ganes i, com te diria, pues, que participen tant dels bous com de les festes, perquè hem fet un programa molt apaït d'actes, com sempre, perquè tothom pugui gaudir totes les edats i dins de tots els àmbits, tant culturals com esportius, perquè, bueno, pues, perquè disfruten aquests dies i perquè estiguin a gust dins de la seva ciutat, que esperem que així sigui.
Cal recordar també que, a més, els vestits de paper, que és un dels actes més tradicionals, una festa de les més arrelades de la ciutat, es renovarà totalment, de manera que es buscarà que la pròpia desfilada ja sigui en si mateixa tot un espectacle. Cal recordar que també es va parlar de bous. El regidor Josep Garriga va explicar un detall del programa, que és que hi haurà un total de 35 activitats entre bous envolats, encierros, bous a la plaça i bous al carrer. En total seran fins a 13 les ramaderies que s'exhibiran a la plaça de bous d'Amposta, de les quals 4 són de les Terres de l'Ebre. De les 35 activitats taurines, una part són iniciativa de les 6 penyes taurines de la ciutat que organitzen tardes de vaques o bous envolats a la plaça. Cada penya organitza una o dues activitats. Pel que fa a la resta de programació referent als bous, el més destacable del programa és especialment el concurs nacional d'emboladors que se celebrarà el dia 20 d'agost i els bous capllaçats, que continuen sent les activitats que pleguen un major nombre de participants. Enguany se seguirà la iniciativa engegada l'any passat de traslladar la tercera sortida del bou capllaçat, que tenia lloc a les 5 de la tarda i que registrava una participació baixa, a un altre dissabte a les 7 del matí, el darrer dissabte de festes. Anem a escoltar la valoració que en feia Josep Garriga, regidor de Governació i també de bous.
La final de acabar el que és la plaça de bous i com esperem començar les festes, comencen, ja ho sabeu, el dia 13 i acaben el dia 23. D'alguna manera hi ha una precisió, 9 dies de bous, el dia de la Mare de Déu, 15 d'agost, tradicionalment no s'han fet mai bous aquí en Posta i no es faran enguany tampoc. Valoració, bé, està a tope la gent dels bous. La gent dels bous ha sortit una penya nova com a novetat. Una novetat és que hi ha una penya nova de nois jovens.
El bou envolat del primer dissabte es farà als carrers Sebastià Juan Arbó, Canadà, Amèrica i Saragossa. El mateix carrer Sebastià Juan Arbó acollirà també els encierros i els bous al carrer.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La residència i centre de dia L'Onada d'Alcanar celebra demà dissabte la festa del seu primer aniversari. Per aquest motiu, han preparat diferents activitats que es faran al llarg de tot el dia. El regidor de la gent gran de l'Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig, ens ho explicava per a les EMUTE.
Vos conto una miqueta. Pel matí hi haurà una gincama de psicomotricitat a les 11, on els iaios i els treballadors realitzaran diferents activitats a l'entrada del centre, on disfrutarem d'un ampli espai, que hi ha un jardí molt bonic, que ara ja està acabat. Ells també pues, fan activitats allí mateix al jardí, que se'n cuiden de les flors i diferents activitats de lleure, que ja està molt bé, i de descans. Llavors, a la una està el dinar de germanor, finalitzem ja les activitats del matí, i a la tarda hi haurà una decoració de les diferents parts del centre, simulant una miqueta a les festes quinquenals, això serà a les 4 de la tarda. El discurs d'aniversari, que serà a les 4 i mitja, on tindrà lloc l'elecció dels iaios i les iaies més veteranes del centre, i se'ls farà una entrega d'un diploma de reconeixement. A les 4:45, actuació del company Alejandro amb una dansa de capoeira. I a continuació, les treballadores del centre, deixeu-m'ho dir així si voleu, més sexis ens deleitaran en el ball del Waka Waka. Mm-hmm. També fa una miqueta graciós i que sigui molt ameno. Exhibició de Twirling Alcanar a les 5 en punt. Actuació dels treballadors i ellos, que faran un karaoke. Qui canta el mal espanta, han titulat a la festa esta, que és a les 5 i mitja, amb l'actuació estel·lar de Lucía i Joaquín, el duo Pimpinela. M'imagino que seran treballadors o residents mateixos, no sé.
O dos dels iaios,
no? O dos dels iaios, que també podria ser, que tenen molt de salero, que ja ha estat bastant per allí, i ho he vist últimament, que la veritat és que estan bastant animats. Concurs de ball, el ball del Faloret. Podran participar els iaios, els treballadors i les famílies que vulguin acudir, les famílies o la gent que vulgui passar-se per allí. La parella guanyadora serà premiada, no sabem ben què, però tindran un premi. Això serà a les 6:15. Ja després del concurs de ball, pues, parlaments del senyor alcalde d'Alcanar i la directora general de l'ONADA, dels serveis, Cinta Pasqual, i a continuació, per finalitzar aquest aniversari, es farà entrega del treballador de l'any. I ben aprenent a tots els assistents ja després dels parlaments oportuns de cada, del senyor alcalde i la directora de l'ONADA, que és Núria Bel.
A partir de 4:45 de la tarda, les activitats estaran obertes a tot el poble. D'aquesta manera, els canareus podran compartir aquest dia tan especial amb la gent gran de l'Onada. També en motiu d'aquest primer aniversari, el divendres 5 d'agost, des de les 5 de la tarda i fins les 7, es farà una jornada de portes obertes.
Serveis informatius de Mute.
Segona edició de la Festa Solidària Tres Cales. Aquest dissabte a la nit, al Parc Públic Tres Cales, Asado Argentino i música per a tothom. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, des de l'àrea de relacions amb les urbanitzacions, ha organitzat per aquest dissabte 30 de juliol al Parc Públic de la urbanització Tres Cales la Festa Solidària. L'objectiu d'aquesta festa és recollir aliments de primera necessitat per a Creu Roja i Càritas, que després ho distribuiran a aquells caleros i caleres que ho necessitin. A partir de les 9 de la nit, al parc servirà Asado Argentino i després música per tothom. El preu del tiquet és de 8 euros i un aliment. Els interessants en adquirir un tiquet només cal que vagin a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a l'OAC, de Tres Cales o al Xiringuito del Parc Públic. Des de l'OAC, Damià Suárez agraeix la col·laboració dels veïns en l'organització i invita a tot el municipi de l'Ametlla de Mar a la festa.
És una festa que sí que es fa al barri de Tres Cales, però és de tothom i per a tothom, però no només perquè poguéssim xalar tots, sinó perquè també, ja repeteixo, hi ha molta gent que ho està passant malament, que molts no ho sabem, però que necessiten ajuda, i per tant, per molt que donéssim el poquet que tenim a casa, que potser seria un paquet d'arròs, amb això potser els hi ajudem per tot un mes. I que jo sobretot vull reiterar un altre cop que aquesta festa sense un grup de persones que no estigui al darrere, doncs potser seria amb nosaltres molt complicat fer-la.
Des de l'organització s'espera repetir l'èxit de participació de l'anterior edició, on es van reunir prop de 400 persones.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El primer cap de setmana d'agost, el Mas dels Barberans torna a ser la capital de l'artesania de les fibres vegetals. El programa de la fira, que inclou també la sisena trobada de llatadores de les Terres de l'Ebre, es va presentar aquesta setmana a la Cambra de Comerç de Tortosa. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament serà el cap de setmana 6 i 7 d'agost quan el Mas de Barberans tornarà a acollir el Racó dels Artesans, la Fira de les Fibres Vegetals, que enguany arriba a la seva novena edició com una fira consolidada i de referència dintre del sector. Entre les novetats que presentarà enguany la Fira Masovera hi ha la visita guiada al viver de les fibres vegetals i al Museu de la Pauma, a més de diferents tallers que es podran fer a la fira, com ara el de fer camells amb pauma, teixir amb teler o aprendre a llatar. A la fira hi participaran un total de 25 cistellers i cistelleres vingudes de Catalunya, però també de Menorca, Mallorca i fins i tot d'Escòcia, tots ells professionals amb el carnet d'artesà o artesana. Pepa Subirà, responsable de la fira, explicava a la nostra emissora que el fet de que hi hagi tanta participació es pot considerar tot un èxit. També afirmava que el que es pretén en aquesta edició és potenciar la participació local. L'escoltem.
Han confirmat ja l'assistència a la fira 25 artesans i artesanes de fibres vegetals, de diferents fibres vegetals. Llavors, això és un èxit perquè la veritat és que tampoc n'hi ha tants i tants que es dediquen a les fibres vegetals aquí als Països Catalans o fora dels Països Catalans. Llavors, a més d'això, hi ha aproximadament 25 parades més distribuïdes en alimentàries, artesans diversos i també locals. Llavors, el que sí que es vol, el que es vol reafirmar molt és la participació ciutadana amb els comerços locals, també. Llavors, bé, continuem amb els diferents tallers. La gràcia de la fira és que la gent pot participar, tant adults com xiquets i xiquetes, en fer tallers. És una mica el de xalar aprenent. I, a banda d'això, també hi ha diferents exposicions.
Els organitzadors de la fira també van explicar que volen donar continuïtat a les actuacions musicals, teatrals i de circ, tant nocturnes com diurnes. També les passejades amb cavall i carro pels carrers del poble. I el diumenge també celebrarà la sisena trobada de llatadores de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Vòlei 2x2 i gimnàsia rítmica aquest cap de setmana a l'Ametlla de Mar. Demà dissabte 30 de juliol a la platja de Sant Jordi tindrà lloc una de les cites esportives clàssiques de l'Ametlla de Mar, el vòlei 2x2 patrocinat per instal·lacions Parc de la Cala. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Dissabte 30 de juliol, a la platja de Sant Jordi, tindrà lloc una de les cites esportives clàssiques de l'Ametlla de Mar, el vòlei 2x2, patrocinat per instal·lacions Parc de Cala. A partir de les 10 del matí es concentraran els equips a la platja i es començaran a realitzar les taules dels enfrontaments. Hi haurà 4 camps on es realitzaran de manera paral·lela els diversos partits. Es farà una lligueta a cada camp, després tindran lloc els vuitens i les semifinals i finals, que realitzaran cap a les 7 de la tarda. Encara hi ha temps per inscriure's. Només cal dirigir-se a l'oficina del Poliesportiu Municipal. Els abonats a l'àrea municipal d'esports han de pagar 10 euros per jugador i els no abonats, 15. Marc Vilabrú és el gerent de l'àrea municipal d'esports.
És un esport que fàcilment s'agafa. Sí que el 2x2, pues, arribar a jugar bé és una miqueta més complicat que altres modalitats. Però bé, animar a la gent del poble, a tota aquella gent que li agrada l'esport i la platja, pues que faci el seu equipet i que vingui a un torneig, pues això, amistós, per tal de promocionar l'esport i interrelacionar tot aquest jovent que està aquests dies a les nostres platges i amb la gent de casa.
Els guanyadors obtindran un sopar i un trofeu. A més, s'obsequiarà als assistents amb una samarreta commemorativa. D'altra banda, hi haurà l'avituallament per a tots els esportistes. Diumenge a la nit hi ha una altra cita amb l'esport a la Plaça Nova. A les 10:30 de la nit, exhibició de gimnàstica rítmica. Després de l'actuació, que durarà vora una hora, s'obsequiarà gimnastes i monitores amb un ram de flors gentilesa de Floristeria Loli.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps d'informació. Avui els serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre iniciem el nostre període vacacional, que serà fins el proper dimarts, dia 16 d'agost. Fins llavors, els desitgem bon cap de setmana i molt bona tarda. Adéu-siau.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.